Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Són les 12 del migdia. Notícies. Just a l'equador del Matins en Xarxa, fem una ullada a l'actualitat local amb les notícies que marcaran l'actualitat d'avui. Un avanç informatiu que habitualment fem amb un format més espontani, amb en Joan Brugués, que avui el tenim per aquí rondant a la ràdio, però sense dir res, perquè està pres d'una afonia considerable.
Considerable i aguda.
I considerable i aguda. Aquesta veu és la d'en Paco, que m'acompanyarà aquests minutets. Repassem l'actualitat, però, Paco, et sembla?
Molt bé, vinga, endavant.
Què va passar divendres?
Divendres? No ho sé.
Hi va haver algú que va dir adéu.
Adéu?
A l'escola.
Ah, sí, el director.
Doncs pares, mares i alumnes el van acomiadar amb forts aplaudiments. En Narcís Vidal va comunicar dijous la seva sortida i l'endemà divendres, o sigui, el divendres passat, ja era l'últim dia com a director de l'escola. Avui ja s'ha incorporat al seu nou lloc de treball, a l'escola de Sant Gregori. I a l'escala, què ha passat a l'escala? Doncs avui, aquest matí, ja hi havia reunió amb la inspectora de zona i la nova directora, la Lilian Xiqués, per veure com es reestructura l'equip directiu de l'escola Empúries. Aquest serà el tema amb el qual obrirem. Llavors, hi haurà exposició de pintures d'aquí, de Rafael Ramis, que s'estrenava a l'Alfuli de la Sal. De fet, però més que explicar concretament com va anar l'exposició, el que destacarem a l'informatiu és que l'Ajuntament està elaborant un inventari de totes les obres que té en propietat del pintor Rafael Ramis. Amb quin objectiu? Tenir-les ben catalogades, restaurar les que es trobin en mal estat. Una feina que es va donar a conèixer divendres durant la inauguració de l'exposició Olis i dibuixos, formada per un centenar d'obres inèdites de Rafael Ramis. L'Ajuntament s'ha proposat també reivindicar la figura d'aquest artista escalenc. Intentaran fer una exposició cada 2 anys. I és que hi ha molta i molta obra per ensenyar de Rafael Ramis. Escola, exposició d'arts plàstiques, és a dir, pintura, i literatura també.
Ah, sí. En Rafael Bruguera va presentar un llibre.
Rafael Bruguera presentava la biografia de Jaume Pellicer Quicús, El tràgic exili d'un republicà. A la presentació, Bruguera va estar acompanyat del catedràtic emèrit de la UdG Salomó Marquès i del professor Àngel Quintana, net polític d'en Quicús. El llibre ha estat publicat per Pagès Editors dins la col·lecció La maleta de l'exili. Això pel que fa als temes d'informació general. Llavors hi ha esports, i a l'apartat d'esports d'avui, parlant de futbol, no gaire bé.
No gaire bé, i l'escala va perdre.
0-2 amb el Cassà.
Amb el Cassà, sí.
I fent enfadar el periodista d'esports d'aquesta casa, de quina manera?
Bastant.
Molt. No, tant, no pel joc, no pel joc, en si que també es va enfadar l'Ivan, i amb tot motiu, amb l'equip del Cassà, per la seva negativa rotunda
de no fer declaracions.
Dius, home, què ha passat? Que hem fet alguna cosa mal feta? Quines ganes de fer quedar malament els mitjans locals? O de quedar malament, de fet, vosaltres? Perquè el dret a la informació no es pot negar, i què menys que si un periodista et posa el micro al davant facis les mínimes declaracions de com ha anat el partit, quina és la teva versió, quina és la teva opinió dels fets. I més si has guanyat, que vull pensar que una alegria hi havia.
Sí, però no sé què va passar. Els últims minuts de la segona part va haver-hi una targeta, penso, per l'entrenador, i aquí va vindre tots els mals de caps.
Cas on tenes. Esperem, doncs, aviam, que l'Ivan ens ho expliqui.
No ho expliqui millor, perquè ho va veure més a prop.
En els enemics d'això, pel que fa al gran partit. Però ens fixem molt en els informatius, tenir en compte tots els equips, els sèniors i els de base. I en futbol, en global, aquest cap de setmana, hi ha hagut 5 equips de l'escala que han guanyat, 2 que han empatat i 4, entre ells el primer equip, que han perdut. En bàsquet encara ha estat un cap de setmana més dolent, perquè de 10 partits dels que tenim resultats a hores d'ara, només 3 són victòries, els altres 7 són derrotes. Entre les derrotes, les del primer equip, la del primer equip, el sènior de Primera Catalana, que va perdre de 18 contra el Palamós en un derbi empordanès. En tenis de taula, un empat, que no és el resultat més habitual, sol ser bastant estrany un empat en tenis de taula, però en aquest cas és molt valuós aquest punt, perquè el Cerc el va obtenir davant l'Hispalis de Sevilla, que venia amb un equip molt reforçat, quan el Cerc, per exemple, no tenia tots els jugadors disponibles. Aquests detalls però els guardarem pel Zona Mixta d'Ivan García just després de l'informatiu. L'informatiu el completem amb l'agenda d'activitats i el temps. A l'agenda d'activitats d'aquesta setmana que comencem i tenim en compte el segon concurs de karaoke que es farà divendres al Biblos. Hi ha la presentació del llibre Jo sóc aquell que va matar Franco, de Joan Lluís Lluís, una novel·la de política ficció que ens planteja l'aventura de què hauria passat si Franco hagués desaparegut poc temps després de pujar al poder. I el diumenge, Vall de Tarda al Casal. Hi ha dues exposicions, com Antiqua Pavimenta a Empúries i la que s'acaba d'estrenar de Rafael Ramis, pintor de marines a l'Alfolí. Pel que fa al temps, en Sergi Corral ens avança com avui és un dia de sol, del sol del matí. De fet, passarem a més núvols i fred a la tarda. Demà dimarts es consolida la fred amb un cel variable i de moment, sense neu.
Bueno, nevarà a 200 metres d'alçada.
No hi arribem pas, aquí no, a l'escala 200.
No, fa 200 metres d'alçada no. Als Alberes ja nevarà, ja sí, ben segur.
Un lloc 4 nevarà.
Sí, I farà fred, eh?
Aquest és l'abans informatiu, tot això us ho ampliarem a partir de la 1. Primer les notícies, després els esports. Ara el que fem és continuar amb Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
I aquesta sintonia, Paco, quan ets a l'arxiu de la ràdio i sents aquesta sintonia, és sinònim de...
De sortejos, de trucades telefòniques per participar als sortejos de la loteria, de la calçotada del Besant del Conde i de... Comencem amb els croissants.
Què me dius?
Sí.
Un sorteig que torna com a finals d'any.
Això mateix. I aquests sortejos els farem. La loteria se sortejarà el dimecres.
Notícia primera. Avancem el sorteig de la loteria el dimecres. Per què? Entre altres coses, perquè així donarem un dia de marge al guanyador a pujar a la ràdio a buscar el dècim. I ens donareu menys marge a mi, en Joan, o a mi i en Paco, per deixar de conèixer gent.
Això mateix.
Perquè nosaltres ens els estimem molt i molt a tots els oients. I si ens quedem un dècim i llavors aquell dia té premi, home, poder si fugiríem. Però em penso que tindríem uns remordiments de consciència.
Sí,
uns remordiments de consciència tremendos.
Em penso que si toqués una grossa i marxéssim, tindríem un mal moment. L'oient seria, ens culparia.
Allò seria criminal per sempre més. Poc ens ho perdonarien mai més.
Ja no ho tornaríem a la ràdio, tu.
Va, capítol 1. Gentilesa d'administració de loteria l'anxova milionària. Continuem sortejant un dècim cada setmana. El d'aquest és el número...
24.183.
24183.
És del 50 aniversari de Sodòptica.
Sodòptica.
Societat Espanyola d'Òptica.
Sí, cuita, però el número és aquest.
Sí, 24.183.
Que sigui d'aquesta societat o d'una altra, el número és aquest. Acabat amb 3, acabat en 183, 24.183. Hi ha un altre número que no hauríem d'oblidar mai, el de la ràdio.
El 972-77-1000.
Senyor o senyora oient, bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tingui.
Hola.
Hola.
Amb la senyora... A veure, Paco, si li endevinaries el nom.
Carmen...
Jo diria que no és una Carmen. Jo diria que és una Fina.
Ah, Fina Sabrià?
És la Fina Sabrià o no ho és?
Sí, senyor.
Veus? Doncs la senyora Fina Sabrià tindrà el número 1.
Per a tot...
El de la por.
Oh, és això.
Número 1, sàpigues. El dimecres sortegem el dècim.
El dimecres? Setmana sí. Que he sentit algú quan t'he pujat, he engegat la ràdio, i m'ha semblat que he pensat, no ho entens pas bé, però com ja tinc un secretari aquí, ja li hagués preguntat.
Ah, d'acord, ja està bé. Doncs la Fina, a veure, deixa'm...
Té el número 1...
Deixa'm-li afegir una cosa. La Fina, jo sé que la setmana passada, ja fa dues o tres setmanes, li va tocar un premi a la ràdio, que eren dues entrades per anar a veure el circ a Girona.
Una passada.
Com va anar?
Una passada.
Sí o no?
Oh, molt i molt bé. El meu home no volia venir i diu, creu-me que m'hagués empenedit. Molt i molt bé.
Home, si no, llavors... si no ho hagués vist, no hagués tingut tentació d'empenediment, poder.
Vale, molt bé. Però llavors també és felicitar aquell senyor que fa les sardanes, que és una passada.
El senyor Angioli.
Sí, que posa unes sardanes precioses. I vosaltres també, que no sé com qui la posa, la música, que moltes vegades has treballat amb l'escombra a casa meu.
Uita.
Mira que bé.
El dissabtes, el dissabtes.
Vine aquí que ballarem tots plegats un dia. Això de ballar amb l'escombra, dius, sembla com...
No, en Miquel no vol ballar, senti, ballo't amb l'escombra.
Va, doncs, escolta'm, Afina, tens el número 1.
Molt bé, moltes
gràcies. Gràcies per participar una setmana més.
Vinga, i vosaltres endavant, ho feu molt bé.
Vinga.
Vale, adéu, Fina. Adéu.
Adéu, Paco, adéu també.
Adéu-siau. 972-77-10-00, la Fina ha obert foc d'una setmana, recordem-ho, amb avançament del sorteig de la loteria a dimecres.
A dimecres.
I llavors, qui guanyi el dècim tindrà fins dijous al migdia per venir-lo a buscar.
Ah, molt bé, i així el veurem.
Exacte, li veurem la cara perquè hi ha dies que passa
no
per
ningú.
El dijous, sorteig dels calçots.
Dels calçots del Mesón del Conde.
Perquè en Paco ho sap, jo ho sé, i tots vosaltres ho sabeu, que les millors calçotades del món...
Es mengen al Mesón del Conde.
Al Mesón del Conde. Trucada segona, amb qui parlem?
Amb la Francisca.
Amb la Francisca Callol.
Sí.
Francisca, tindreu el número 2.
Molt bé, noi.
I amb aquest 2 opteu a 3 premis.
Ah, sí?
Sí.
Ah.
A veure si em segueixes. Dimecres.
El número.
El número de la loteria.
Sí.
Dijous.
El calçot.
La calçotada del Mesón.
Sí.
Divendres.
Els croissants.
De Can Torrent.
Sí.
Amb aquella flaire que fan.
Sí.
Cruixents.
I tan bons.
I tan bons.
I xocats a la llet.
Oh!
I la xocolata també.
Oh, què seria un dissabte sense uns croissants d'aquests?
És veritat.
Que sí?
Sí.
Ja, sortegem el divendres, perquè així podem anar a buscar el dissabte del matí i esmorzar a casa.
Ja, molt bé.
Està molt bé, això,
Francisca.
Mare.
Felicitats.
Gràcies.
Oh, gràcies.
Igualment. I vosaltres, perquè ho feu molt bé.
Tant com podem.
Vale.
Vinga, fins ara.
Adéu.
Adéu-siau.
Adéu.
Què et sembla?
No hi ha més trucades?
Home, de moment no, però jo no...
Va, truqueu, vinga. 972-77-10-00.
O bé, envieu-nos un WhatsApp. Per què veure, el WhatsApp farem una cosa a partir d'aquesta setmana. Stop, perquè l'estic obrint i tot. A partir d'aquesta setmana, qui concursi a través del WhatsApp li donarem 2 números.
Vale.
No un, sinó 2. Qui concursi a través del WhatsApp, hi van 2 números. I jo ara te diré si en tenim cap ja recollit d'aquesta setmana. Tinc el mòbil una mica aturat, saps què vull dir? Doncs això vull dir, que el tenim aturat. Però no, home, ja s'obre. WhatsApp, els diferents grups de WhatsApp que hi hagi, no tinc cap trucada, però si ens voleu enviar un missatge, sigui de veu o de text, a vegades allò diguen, em dic tal, i truco per jugar als concursos de la ràdio. Digueu-nos un missatge de veu, que llavors us escoltarem, us el passarem per antena també.
Ah, sí, vale.
El 627-40-53-99, amb la novetat, respecte a la setmana passada, que qui concursi via WhatsApp té doble oportunitat que qui concursa via telèfon.
No hi ha cap més trucada. No hi ha res més.
Doncs llavors ho deixarem aquí.
Val.
Demà continuem. De fet, avui hem obert foc. Avui és dilluns. Queda
demà i dimecres
per optar
al sorteig de la loteria, dijous de la consultada del Mesón, i el divendres, els croissants.
Mm-hmm. Ho deixem aquí?
Sí, tothom que truqui, que tingui sort.
A veure, o n'hi posem una última.
Ho deixem per demà?
Per
demà.
O per avui?
Ah, no sé, com vulgueu.
Com vulgui vostè. Com vulgui vostè. Què hem de fer?
Ah, no sé, com vulgueu vosaltres.
Amb qui parlem?
Amb la Carme Pallarès.
Carme, benvinguda a la ràdio.
Gràcies.
Ja que ens heu trucat, i entreu avui, només faltaria, és clar que sí.
La Carme té el número 3.
Molt bé.
Entesos, Carme?
Molt bé, gràcies.
A vostè.
Adéu.
Adéu-siau, adéu. Doncs ara sí, amb el 1, 2 i 3, botifarra...
De pagès.
Paco, gràcies per aquest suport, perquè aquest senyor mut que tenim aquí al costat, sí. Dius, amb un cas de ràdio, segurament que una de les pitjors malalties que pot haver-hi...
És de que no pots parlar,
és una
tens
fonia.
Una fonia, bueno, hi ha vegades que passa i...
Esclar.
I normalment sempre hi ha el suplent.
Mira, què hem fet avui? Avui el nostre arxiver particular s'ha assegut a davant del micro. Clar que sí. Paco, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Va, doncs, a uns petits missatges de publicitat i de seguida continuem amb les seccions habituals de la segona hora de la Higuera.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Divendres 2 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Shirley Davis and the Silverbacks. L'Espai Ter acull per primera vegada un concert en el marc del Black Music Festival 2018. Shirley Davis and the Silverbacks, una de les veus més apreciades de l'escena soul. Un concert especial, a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 2 de març, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Amb una cosa i altra hem superat el punt d'un quart d'una. Volem posar-hi una mica de música. I ja que ens ho passàvem tan bé, i ens deia la Fina de Bellcaire que hi ha dies que hi balla i tot. A veure, no és pas ben bé per ballar, però ens agradava molt una cançó que va cantar en Roger Mas en el disc que fèiem la Cobla Sant Jordi, interpretant un clàssic de la música lleugera espanyola, La Bien Pagà. Mira com sona.
Me voy de tu vera, olvídame ya.
I amb la cobla que el va bufant per darrere, eh?
Tus carnes morenas, no maldigas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que tú lo perdiste, también a tu vera yo te lo perdí. Bien paga, si tú eres la bien paga, porque tus besos compré. Y a mí te supiste dar por un puñado de parné. Bien paga, bien paga, bien paga, fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra. No pienses por eso que te traicioné. No cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Nada te pido, nada me llevo. Entre esas paredes dejo sepultas penas y alegrías que te he dado y me diste, y esas joyas que ahora otro lucirás. bien pagar. Si tú eres la bien pagada, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de parné bien pagada, bien pagada. Bien pagada fuiste, mujer.
Aviam si no ha sonat bé, això. Una bien pagada interpretada en cobla d'un disc que farà ja 6 o 7 anys, o qui sap si 8, que va editar Roger Mas amb la seva banda, però sobretot, amb una gran big band catalana, que és la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Fem una ullada a l'agenda, perquè avui hem estrenat setmana, avui engeguem doncs també agenda nova.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Demà passat, en dimecres, 8 del vespre, sortides de running, les que organitza cada dimecres el Club d'Atletisme a l'Escala Empúries Flama 91. Una trotada a nivell de cadascun dels corredors. No s'ha de ser un gran atleta, els més valents iran a fer un recorregut més llarg, els no tan valents poden fer un recorregut només per estirar les cames i començar a posar-se en forma. El punt de trobada és cada dimecres a les 8 del vespre, la plaça de les Escoles. Aquest divendres, celebra el segon concurs de karaoke de l'Escala, modalitat individual a la Sala Polivalent. Divendres, 10 de la nit, organitzat pel pub en Viva l'Escala. El dissabte, al matí, la visita romana de març. I és que el cap de setmana vinent ja estarem al mes 3, al mes de març. I al vespre, a les 7, a l'Alfuli de la Sal, presentació del llibre Jo sóc aquell que va matar Franco. L'última novel·la del perpinyanenc Joan Lluís, Lluís, Premi Sant Jordi 2017. Diumenge, tancant setmana, una altra edició de la visita romana d'Empúries i un nou ball de tarda al casal, 6:45, al casal del jubilat en Jardí del Padró. Exposicions visitables a Empúries, Antiqua Pavimenta, mosaics i paviments d'Empúries, fins al 4 d'abril. A l'Escala, l'Alfuli de la Sal, Rafael Ramis, pintor de marines, fins al 3 de juny. Vicenç Assessoria us ha ofert l'agenda d'activitats culturals. Acostant-nos a 1:45, una altra de les seccions habituals de cada dilluns és el Parc a la Ràdio. Temes, notícies, punts divulgatius de l'actualitat del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que el parc col·labora en millorar la població de sèpies?
El Parc Natural fa uns anys que col·labora amb els pescadors locals artesanals per recuperar la població de sèpies. Antigament, al litoral de l'Empordà, molts pescadors vivien de la pesca de sèpia. Però actualment, la seva població ha baixat molt. Abans, les sèpies amarraven els seus ous a les branques que baixaven pels rius i també a les nanses dels pescadors. Però ara els rius no porten prou aigua per arrossegar branques i els pescadors ja no fan servir nanses, sinó xarxes, que porten a port cada dia per netejar-les. Per la qual cosa les sèpies tenen difícil aconseguir que els seus ous eclosionin i que surtin els joves. Els joves que un any després tornaran a la badia per reproduir-se, com adults. El projecte Sèpia és una iniciativa per millorar les condicions de reproducció dels cefalòpodes, en la que col·laboren diferents entitats que creuen que hem de retornar al mar si volem rebre del mar. Una de les actuacions d'aquest projecte és que els pescadors recuperen els ous que les sèpies han posat a les seves xarxes i es guarden en un viver. Aquests ous són posats en unes incubadores a mar obert fins que eclosionin i els juvenils surtin i s'incorporin a la població de la badia. S'espera que la supervivència d'aquests ous permeti que, amb els anys, la població de sèpia es recuperi. A aquest projecte hi ha molts altres col·laboradors privats i públics. També s'instal·len línies de sepieres visitables a poca fondària per tal que els banyistes puguin observar com posen els ous, les sèpies i els calamars. Us animeu aquest estiu a agafar les ulleres i el tub i veure les sepieres visitables?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala.
Quatre minuts i dos quarts d'una. Somriu. És el que ens recomanen Pepet i Marieta per un migdia com avui. I és que, malgrat ser dilluns, hem d'agafar les coses amb una mica d'il·lusió, i si posem una mica de ritme, sembla que les hores passen més ràpidament, la neu haurà passat de llarg, però nosaltres hi serem aquí amb una rialla d'orella a orella.
La vida és un calvari, si la vols aixer, hi ha sempre mil graons per enviar-la. París, el corro, la casa, lo jefe que no calla, la multa del golemia, el peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tants a la capita, per cridar Maria Antonieta i no parar fins a demà. Però fos un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. Si portes a la cara tot el dia dibuixant, la misèria fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No pots mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. El prisma de la vida té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Compañía, m'abandonen todos mals que la vida son dos dies i ja me'l passo dormint. Per que el que em queda a l'aigua de passar per dins que si crit està molt clar, és un joc de nens. Tothom sap que per minjar-se les misèries d'un mal pas només cal contraure els músculs que te piquen baix el nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons.
Ràdio L'Escala.
Continguts en xarxa.
Setmana més en antena per trucar a la porta de la consulta del doctor Productes. Des de la vostra ràdio local, amb Jordi Jaques, cuiner i responsable del Molí de l'Escala. Jordi, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
El nostre doctor Productes, ens arriba avui amb una panera carregada de llimes. Encara no fa un mes parlàvem de la llimona. Avui el seu o la seva cosina germana, la llima, fruita de l'arbre de la llimona, que pertany a la família de les rutàcies. Es tracta d'una petita fruita de forma arrodonida o ovalada que fa uns 5 centímetres de diàmetre i el seu pes és d'uns 60 grams. L'escorça és llisa i fina, de color verdós o groguenc. La carn és molt refrescant i pot ser o dolça o àcida, depenent de la varietat a què pertanyi. La llima s'utilitza en la cuina de forma molt semblant a la llimona, però no pas igual. Avui en veurem 13 diferencials i avui n'elaborarem plats que veureu que el paper de la llima no és exactament el mateix que el de la llimona. El bona part de la llima, o del gruix de la llima, és aigua. Però quines característiques a nivell de propietats nutricionals, Jordi, en destacaríem?
Bueno, com us podeu imaginar, està carregat de vitamines, eh? Tenim vitamina A, B1, B2, C, ens porta molts de minerals com el potassi, el coure, el sofre, vale? Té molta fibra també, és evidentment que la llima, i tots la tenim i ja ens l'associem com un producte que molt beneficiós pel cos, sobretot prenent-te al matí en dejú, una mica com el que parlàvem de la llimona. Com a primera cosa que consumim al dia, començar pues, amb un suc de llimes és molt beneficiós pel cos, és molt antioxidant, és molt alcalínica i ens va, la veritat que ens va molt i molt bé.
Jo m'imagino aquest suc o aquesta queixalada a la carn de la llima de bon matí abans de fer res i t'ha de despertar necessàriament aquesta dosi d'àcid només d'entrada.
La queixalada ha de ser dura, sens dubte. Una bona manera és quasi com tirar-te una gallada d'aigua freda a la cara de bon matí.
El suc l'endolceixes?
El suc amb una miqueta d'aigua cap a dintre directament. No és tan dur, no l'has de glopejar. En qualsevol cas, sí que és veritat que ens va molt i molt bé el dematí, i en qualsevol cas amb la llima tenim una miqueta més de dolçor, no? Vull dir, quan relacionem la llima amb la llimona,
l'acidesa és relativa, no?
L'acidesa és relativa. I fixa't bé que és la manera de no tenir acidesa. És completament al revés, eh? O sigui, a base de ficar-hi àcid, el que fem és compensar l'àcid, que moltes vegades les acideses que tenim és per culpa de falta d'àcid, no per culpa de tenir un excés d'àcid.
Curiositat, que ho dèiem el dia de la llimona, i hi ha una cosa que, a banda d'aquestes bondats de prendre aquest suc d'entrada de bon matí en dejú, hi ha coses que no s'han de fer. No barrejar amb fruites dolces l'àcid de la llima o la llimona en el seu moment.
Un plàtan, un dàtil, fruita seca, figues, albercoc, papaya, xirimoies, tot això, millor no barrejar-se. Tampoc amb hidrats de carboni, que ni el midó ni la fècula, amb patata, amb pa, amb cereals, amb llegums. Tot això fa que ens sigui molt més difícil la producció de l'enzim que necessitem per digerir els hidrats de carboni. I d'alguna manera fa que no tinguem unes bones digestions. Acostumem-nos, ja no només amb la llima i totes aquestes fruites dolces o aquests hidrats de carboni, midons o fècules, sinó a no barrejar-los entre si. Vale? Els podem barrejar amb verdures de fulla verda, vale? amb un suc, amb un batut verd, amb una miqueta de pastanaga, vale? que ens farà una combinació molt bona. Amb taronja, per què no? Pastanaga, taronja, avui alguna fulleta verda pel dematí com un suc supervitamínic, ens anirà a la mar de bé.
Jordi, combinem, anem a combinar. A la recepta d'avui al consultori, en aquest consultori del doctor Productes, ens proposes un ceviche de corball, uns músculs amb sake i llima, un efervescent de llima, una infusió, però escolta'm, no hi veig cap combinat. Jo que últimament jo sempre m'he imaginat la llima amb una caipirinha, amb un mojito.
Farem algun mojito, no?
Va.
Algun mojito així, ràpid.
Guardem-nos pel final, la copeta de després.
Ràpid i fàcil, home, ràpid i fàcil.
Apams, vinga, un ceviche?
El ceviche el deixarem una miqueta més endavant. Anem ara per plats molt, molt ràpids, vale? Tècniques i cosetes molt fàcils de fer. Un plat supersenzill, molt bo, molt gustós, bo per la nit. Vam parlar fa uns dies dels musclos.
Sí.
Els musclos són molt bons, són molt sants, són molt vitamínics. Ens porten moltes coses molt bones, però a més són molt digestius. No tenen pràcticament res de greixos. Llavors, anem a buscar maneres de fer-los divertits, vale? En aquest cas, ho proposo una manera molt senzilla. Agafem, obrim uns musclos, fiquem a la cassola sense aigua ni res, ja veureu. El propi vapor ja ens ajuda a obrir-los, i quan ja quasi els tenim oberts, i hem ficat, si tu vols, un gra d'all, si hem ficat una miqueta de llaurer, una miqueta de sal, una miqueta de pebre, i fiquem un bon xorret de sake. El sake té aquell punt sec i aromàtic alhora, doncs ens donarà un punt molt i molt xulo, i quan acabem, agafem, i quan ja el tenim, els tenim en el plat, agafem, hi ha un aparell que jo l'utilitzo molt i que recomano a tothom comprar-se'l, que es diu el microplane. Vale? El microplane no és res més que un ratllador, que n'heu vist, perquè ara tothom corre amb els restaurants amb això.
Microplane.
Microplane, es diu, que va molt bé per ratllar, però per ratllar amb molta precisió. No és aquell ratllador tan vasto i tan gordo que tenim. En aquest cas, quan ratllem, ens traurà molt i molt bé tot l'aroma, en aquest cas, de les llimes. Això ho podríem aplicar-ho als altres cítrics, amb la llimona, amb la taronja, amb el pomelo, amb la mandarina, i ens donarà una combinació molt xula. Musclos, sake, llima, ja ho veureu. El que et dona alcohòlic per una banda i sacó t'ho dona de frescura, en aquest cas, la llima. Per altra banda, una altra recepta així, rapideta, i que la farem servir per diverses coses, És com una tècnica base, vale? Que seria una efervescent de llima.
Ep, efervescent. Això és per beure?
No, al contrari. Això és que ens quedarà com un sucre de llima cítric, i llavors això, doncs, quan acabem, per exemple, tenim un gelat de cardamom, per exemple, no? Un gelat més aromàtic, tirem per sobre. Que acabem, jo què sé, doncs un pastís de llimona, li tirem per sobre, un pastís de formatge, li tirem per sobre, vale? És com... Saps els crumbles, que ara estan de moda? Els
sí, senyor. Crumbles?
Pues, aquestes sorretes, vale? Aquestes coses que van molt bé a l'hora d'acabar, pues, qualsevol postre. Nosaltres, en aquest cas...
Explica'ns-ho, sí.
A casa el fem servir per fer una versió de la pinya colada, que la reversionem molt, la pinya colada, i fem un iogurt de pinya, un gelat de cardamom, i a sobre hi tirem aquest efervescent de llima. Fixa't bé que tens la textura de iogurt, la textura de gelat, fred, vale? I textures diferents, i això t'hi aportarà una altra textura, que és com un caramelo trencadet sorrós. Molt fàcil de fer.
Fem-lo.
Molt fàcil de fer. Agafem per una banda i exprimim llimes, vale? I tenim suc de llima per una banda. Per una altra banda, aquestes mateixes llimes que hem exprimit, quatre, només, agafem i ratllem la pell, vale? I ho podem barrejar-ho. Agafem sucre, vale? El fiquem, que es comenci, en aquest cas ficarem uns 250 grams de sucre, el fiquem a la paella, que comenci a agafar textura de caramel, però que no es caramelitzi del tot. Vale? I afegim àcid cítric. Cada vegada és més fàcil de trobar, són aquestes cosetes, però cada vegada són més fàcils de trobar. Que
I amb les receptes que ens vas fent, Jordi, que van passant per aquest doctor productes, hi ha una sèrie de productes que jo no havia tingut mai al rebost i que m'estic acostumant a fixar-me quan vaig al súper i agafar-ne. El dia que em veig... guita l'àcid cítric, doncs ja en tinc un...
Sí, no, l'àcid cítric es pot fer servir per moltes coses. És molt pràctic, és més antioxidant, a l'hora que has fet unes carxofes i no vols que d'allò, tires una mica d'àcid cítric i d'allò. I tires l'àcid cítric. Què ens farà l'àcid cítric aquí? Farà que el caramel no es desenrotlli, vale? O sigui, que no es caramelitzi. Vale? I tirem el suc de la llima amb aquesta llima ratllada, vale? I quan tot això estigui ben barrejat, ràpidament ho tirem a sobre el mármol, vale? I ho deixem ben escampat. I ens quedarà com una sorreta, vale? Molt endolçada i al mateix temps molt àcida, vale? Que alhora, pues, això ho farem servir, pues, per acabar diferents postres.
Bo, una curiositat a tenir en compte.
Una beguda refrescant, vale? Una infusió de llima,
gengibre
i mel, vale? Que això... agafem i fiquem pues, cinc llimes, dos branques de gengibre i 100 grams de mel, tot ho barregem, ho infusionem ben infusionat, ben barrejat, ho fiquem a la nevera i a l'estiu tindrem un refresc superagradable i molt, a part de molt i molt, molt, i molt gustós, molt, molt vitamínic, no? Ens ajuda molt tant el gengibre com la mel, en aquest cas la llima per descomptat, doncs ens van molt bé pues, per refredats, per moltes cosetes.
En un plat contundent, apliquem la llima en un plat contundent, anunciàvem el ceviche. Estic esperant que m'ho expliquis.
Estic enamorat del ceviche.
Va, a veure.
Cada vegada que, a més els ceviches et dona molt de joc, perquè són molts els peixos que pots fer un ceviche. Mm. Jo en aquest cas el farem de corball, que per mi és el peix per excel·lència. Però si volem podem fer un ceviche de gambes, podem fer un ceviche d'escamarlans, podem fer un ceviche de llongant, podem fer un ceviche de rap, brat, molts i molts i molts peixos ens donen la possibilitat de fer ceviche. I feu-me cas que és una molt bona manera de menjar el peix. No tenim molt bé la textura i és molt i molt fàcil. Agafem el corball, li traguem la pell, vale? La suprema de corball, i el tallem a tires. Que sigui una miqueta gruixut, no ens passem, eh? Però que sigui una miqueta gruixudet. I això ben talladet, no ho piquem com un tartar, eh? Que quedi més tira, més llarga. Eh? Ho fiquem a dintre un bol. I comencem a agafar llimes, sense cap mena de por, tallem per la meitat i amb la mà vinga exprimida.
I vinga suc.
I vinga suc. Una vegada tenim això, vale? que mentre se'ns està marinant, sal, pebre, molt important el cilantre, vale? A mi m'agrada afegir-hi ceba morada, vale? La ceba morada, tallada també així... No excessivament més fineta que el peix, vale? Així a tires, però que es noti, eh? Sense cap mena de por. I agafem això i ho deixem pues, una hora. Vale? Una vegada ho tenim això, el ceviche ja el tenim pràcticament fet. Eh? L'escorrim, vale? Això sí que és molt important, l'escorrim bé, fiquem el ceviche al plat i podem ficar una miqueta més de cilantro, si ens agrada, de cilantro, seria en català?
Cilantro. Seria cilantro.
Això ja al gust, el que li agradi més, el que li agradi menys, i aquella aigua, aquell suc que ens ha deixat, vale? Que és la leche de tigre, que en diuen, vale? És amb el que ho acabem de mullar una miqueta per sobre. Jo ho trobo una manera molt agradable, molt pràctica, sobretot a l'estiu, que ens és molt fàcil i ens vindrà molt de gust menjar el peix així, sobretot peixos molt frescos, però sobretot tenir la nevera, deixar-te'n allà uns dies, no passa res, molt senzill a l'hora de fer un soparet i una manera molt divertida.
Ja ho crec que sigui una manera de fer molt poc malbé el peix en el seu estat natural.
Correcte, correcte.
Però, Jordi, el que dèiem, quan m'has dit que avui parlaríem de llimes, fem el mojito, vinga.
Fixa't bé, eh? Ens hem fotut una infusió, aquest efervescent que li fotrem a sobre d'un gelatet, sí. Hem fet els musclos, ceviche, eh? És una nit...
Home, la nit d'avui llueix, llueix.
Estem amb unes temperatures molt baixes, però estem fotent una nit d'estiu, eh?
Pràcticament és l'enveja, la tenim present.
Està aquí l'estiu, està aquí tocar.
No te'n donaràs compte, hi serem.
Llavors farem un mojito, eh? Un mojito tota la vida, agafarem una miqueta de menta, sucre de canya, eh? El matxacarem ben matxacat, tindrem la base, que tinguem el gel pilé per una banda, ho barregem tot, i fiquem la llima també, la podem ficar mitja fadeta també per allà mig, i barregem el gel pilé, i acabem tirant el ron, vale?
El gel pilé l'hem de trobar així o el piquem? Hi ha qui té mania de picar-se'l ell mateix a casa.
El gel pilé, si el podem trobar bo i fet, que cada vegada a les gasolineres doncs en trobem molt, es troba molt millor, vale? Perquè és un granulat molt més correcte. Si no, busca-t'hi una manera molt fàcil de fer gel pilé. Agafem els cubitos,
sí. Els
fiques a dintre un drap i li comences a fotre hòsties a sobre el mármol, però a saco, i el llo de dintre et quedarà ben pilé. I una coseta, un truc una miqueta del bon amic en Josep Lluís en Pozo, ¿vale? Acabar-ho amb una miqueta d'esprai. El mojito, li fins un toc d'esprai o de 7-Up, i li dono un toc molt dolcet i molt agradable.
El toc dolç que no porten, que li faltaria la resta d'ingredients.
Correcte.
Mireu, senyores i senyors, avui quin repàs que hem fet de plats per un menú tan fresc d'aquell estiu que enyorem, però que ja veiem com es va acostant.
Li hem tret suc a les llimes, mai millor dit.
Ja ho crec que sí. Jordi Jaques, el nostre doctor producte, una setmana més. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres que ens escolteu, també un agraïment ben efusiu per la paciència que teniu connectant cada setmana amb aquest Doctor Productes. Fins la propera. Adéu-siau.
Continguts en xarxa.
Bien, som...
Ets tan estranya, però et conec tan bé. No sé què tens, fas tan bona olor. Ets la millor flor del balcó. Un dia assolellat em fas més feliç que el a tot dic que sí. No sé gaire el que em passa, no és la cara
la iaia amb aquesta cançó La millor flor del balcó, que ens aboca ja a l'últim tram del camí del més calent a l'Aigüera d'avui. Un últim tram que farem amb el racó natural de la Maria Lluïsa Arranaz i la Cristina Martí. Avui un racó natural plantejat a través d'afrodisíacs.
Benvinguts a tots els amics que ens escolten des de la xarxa. Un dia més estem aquí decidits a portar amb la Cristina Martí aquest racó natural que avui serà, atenció, perquè hi han coses que potser són mites i... o no, qui ho sap. No. Cristina, bon dia.
Bon dia.
Mireu, avui parlarà d'aliments afrodisíacs. És veritat o és ficció, això?
Ah.
Qui lo sap?
Qui lo sap?
Doncs anem a esbrinar-ho una miqueta.
Anem a esbrinar-ho. Perquè, mira, Maria Lluïsa, en el món de la cuina hi ha un apartat que és per moments especials. Però no precisament moments especials com el dinar de festa major d'aniversari. No. Són moments aquells de molta intimitat que cal una xispa per encendre una mica el foc. I em refereixo que són que els encarregats de tot això són els aliments afrodisíacs.
Existeixen?
Ui, no ho sabem, però pensa una cosa. L'home què ha buscat tota la vida? L'home ha buscat l'eterna joventut. Els homes sempre busquen la virilitat, la potència, i quan tot això no n'hi ha, o s'està acabant, o la cosa...
O s'està molt estressat.
O la... no hi ha suficient tant com es voldria. Uh-huh. Perquè sempre es veu... normalment es vol més del que hi ha. Doncs clar, hem d'anar a buscar unes ajudes. Sí, clar, tenim solucions, piagres i aquestes històries. Però tot, des de sempre l'home ha buscat allà on fos. I clar, els aliments han donat molt de sí.
Uh-huh.
Llavors, clar, en els homes és això, buscant la virilitat. En el cas de les dones és diferent. Normalment, antigament, doncs, esclar, es buscava doncs, que les dones siguin fèrtils. Perquè, clar, antigament una dona que fos fèrtil era una dona més valorada que una dona estèril, cosa uh-huh. que ara ho trobem que és, que no té, és absurd. I igualment el que se li deia la frigidesa femenina, que també n'hauríem molt que parlar.
Uh-huh.
Eh? Doncs tot això es buscava maneres doncs, de superar-ho i que tothom fos viril i molt fèrtil, uh-huh. perquè aquí necessitem...
Necessitem alegria necessitem i continuació de l'espècie.
I continua allò, la transmissió de l'espècie.
Estic tant.
En fi, aleshores, a veure, la voluntat i les ganes hi són. Però la prova científica demostrada que aquests aliments siguin afrodisíacs, aquí tenim molt a dir. Perquè a vegades és més el que nosaltres posem d'imaginació que el que és en realitat l'aliment. L'aliment pot tenir unes substàncies que afavoreixin. I com veurem ara uns quants exemples. Però em sembla que hem de posar nosaltres molt de la nostra part.
Jo m'imagino que en aquest aspecte provoquen que la nostra imaginació funcioni d'una altra manera, no?
És que, a veure, la psiquis funciona... O sigui, té molt de pes el nostre inconscient i la nostra part emocional té més pes del que nosaltres siguem conscients de que ho sigui.
Uh-huh.
Vull dir que les coses físiques ho són.
Aleshores, Cristina, per exemple, sempre es diu que la xocolata...
Ai, la xocolata. Xocolata negra. Atenció. Això de xocolata amb llet, xocolata blanca, res.
És descafeïnat.
Això res. Hem d'anar a buscar la xocolata negra. Aquella potent de 70% cacau, com a mínim, uh-huh. si no tirem més amunt. A veure, sempre s'ha dit que la xocolata és un antidepressiu. Les dones deien que era el substitut del sexe. A veure, parlem-ne. La xocolata... que si entra dintre dels seus components, conté un percentatge bastant alt de triptòfan. El triptòfan és un aminoàcid precursor de la serotonina, que és una substància que actua en el sistema nerviós i ens regula els estats d'ànim.
Uh-huh.
Si estem baixos de serotonina, podem caure en una depressió. Aleshores, ens interessa, doncs, això regula la son, regula el desig sexual, això també és cert, però també, a veure, d'aquí a dir-li que és afrodisíac, aquí, a veure, hi hauria molt a dir, perquè ens ajuda més és en els aspectes emocionals que no pas en l'aspecte sexual. Aleshores, la xocolata ajuda molt a tenir-la en compte, perquè en mesura és molt bona, però no perquè mengem més xocolata estarem més vigorosos.
No, tampoc és això. Tampoc
no, perquè
és
també
això.
Hem de mirar una mica la
silueta.
La silueta. Llavors ens deprimirem.
Parlem de l'alvocat.
Mira, l'alvocat té una història curiosa. L'alvocat ens ve d'Amèrica. Aleshores, els asteques li deien aguacat, que vol dir ni més ni menys que arbre dels testicles.
A veure, això...
Arbre dels testicles, uh-huh. perquè l'aparença, la forma d'aquesta fruita, uh-huh. recorda un testicle.
Uh-huh.
Clar, òbviament, aquí entrem en el que jo a vegades he explicat de la teoria de les signatures. Si a mi em recorda un testicle, m'està dient que aquella planta m'ajudarà a estar més potent. Aleshores, aquest el pobre advocat ja li va penjar l'etiqueta d'afrodisíac. Quan va arribar aquí, tu imagina't, l'Església Catòlica el va prohibir, que això era pecat, era pecaminós, era obscè. Com podíem tenir un arbre amb testicles penjant? Això, no, això era inconcebible.
Que divertit.
Però clar, ja li ha quedat l'etiqueta.
Uh-huh. I les maduixes?
Les maduixes, a veure.
Home, les maduixes...
Les maduixes, només de veure-les... Ja, bueno, ja... Primer ja se t'animen, i els ulls se't fan pim-pim-pim, perquè Qui no ha jugat amb maduixes?
I si no, proveu.
Si no, proveu amb maduixes amb xocolata. Sí. Vaja, això és una tentació.
Una tentació, i tant.
Igual que amb la mel. Uh-huh. Allò que diuen la lluna de mel.
Per què serà?
Per què serà? Oh, perquè és, tan, és aquella nit, la nit més dolça, en principi. En algunes ha sigut una mica tempestuoses. Però d'entrada la lluna de mel és la nit més dolça. Uh-huh. Que els acabats de casar, doncs allà... Clar, abans la gent no podien fer res abans del casament. Ara imagina, el dia de la lluna de mel era el dia que es creaven totes les expectatives, que després potser hi havia unes decepcions enormes.
Exacte.
Però bueno, li ha quedat. I llavors, clar, pensa que els antics egipcis, que ja la mel ja la coneixien, doncs l'utilitzaven per curar l'esterilitat. Imagina't quantes esperances amb la mel.
Mare meva, quantes esperances,
quantes esperances.
I quantes coses estem aprenent.
Però bueno, llavors anem a l'aliment afrodisíac per excel·lència.
Un clàssic, un clàssic.
Un clàssic entre els clàssics,
exacte,
que són les ostres. Uh-huh. Les ostres, clar, tu obres una ostra i aquí la ment humana et fa una mala passada perquè el primer que veus és l'òrgan genital femení. I això, la imaginació fa la resta. Uh-huh. Clar, les ostres ha estat, doncs, una porta al desig. Conté molt de zinc, que això ajuda a fabricació de testosterona. I amb això ja ens està dient una mica doncs, el per què es considera afrodisíac. Imagina't, per aquesta raó, el famós Casanova... ja sabeu que l'home ja tenia molta feina.
Era un Don Juan.
Era un Don Juan italià. Uh-huh. Esmorzava cada dia ni més ni menys que 50 ostres. Perquè, clar, havia de mantenir el tipus. A més, quan feia les seves trobades amoroses, doncs, clar, les ostres no faltaven. Perquè, clar, de la mateixa manera que ell havia d'estar a punt,
La dama
en si també havia
d'estar a punt.
O sigui, imagina't, jo no sé el dia que devia trobar l'ostra una mica mal, una mica passada.
No, va tenir molta sort que totes les trobava bé, perquè
totes
és que si no...
Molt fresques. Però clar, a veure, tots aquests aliments, sí, que tenen una aparença joiolent, plàtans, espàrrecs, les pastanagues, les figues... A veure, tot ajuda. Però mira, jo crec que el millor és que posem de posar nosaltres de la nostra part. Si en un moment així una cita amorosa, doncs unes espalmetes, bany, un ambientador, una aromateràpia, una bona copa de vi i ganes de jugar. Jo penso que fa molt més... ens funcionaria molt més que unes ostres crues.
Exacte, és un ambient, no?
Aleshores, posem de la nostra part i, de pas, disfrutem d'aquests aliments que estan boníssims.
I tant que sí, des del racó natural amb la Cristina Martí, amigues i amics, aquests aliments afrodisíacs, veritat o ficció? Diu, moltes gràcies, Cristina.
A tots vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Va, doncs, que amb aquest racó natural a pocs segons de la una i posem el punt i final a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ja ho sabeu, tot allò que comés.
Una Aigüera avui amb un Joan Brugués ben present, però amb la seua veu ben absent.
Ja ho sabeu.
I ja ho sabeu, que amb ràdio una persona sense veu ben poca sonoritat té o ben poca presència té.
Tot allò que comença, ja ho sabeu, ja ho sabeu.
Però ja ho sabeu també, que les afonies comencen un dia i s'acaben un altre. Allò que té, tot allò que comença, algun dia té un final. Per tant, en Joan es reincorporarà a l'Aigüera, només faltaria ben aviat, o així ho desitgem, si més no. Ara, arribant a la una, el que toca és tancar Aigüera i obrir informatiu. Girem plana i entrem a l'actualitat, la més propera, la que ens toca de més a prop. Gràcies per la vostra companyia. Fins ara mateix.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Les calçotades.